cosa, estimades. Sou geloses? De gelosia en podem sentir de pràcticament tot, de l'amiga nova que arriba a la vida de la nostra millor amiga i ens amenaça amb deixar de ser nosaltres la preferida, de les nostres parelles, dels germans quan són petits o no tan petits, dels companys de feina... De gelosia també en sent el teu gat quan arriba un gat nou a casa. Si ets una persona gelosa, segur que alguna vegada t'han dit que la gelosia ho arruïna tot, que és de persona tòxica, de persona insegura, que què t'han d'haver fet perquè desconfiïs d'aquesta manera. La gelosia pesa el cap i el cos i pot portar algú al límit moltes vegades. Però sovint, a més de ser un dimoniet, també pot ser un àngel a l'espatlla, que et protegeix o que et diu «Ei, estigues una mica alerta», però només una mica, que tampoc es pot viure així. El cervell en juga amb les passades, sí. I no, no estic fent un al·legat en defensa de la gelosia, en cap cas, perquè a més genera molt patiment tant a qui la sent com a qui va dirigida. La gelosia també es pot carregar confiances i relacions, pot fer sentir la persona que tenim davant molt lluny de nosaltres, ens pot desorientar i canviar tots els focus de lloc. Però em nego a pensar que la gelosia és una peça incrustada en nosaltres, que és gairebé part de la feminitat. Potser ser geloses, per defecte, dignifica. En tot cas, la gelosia és un sentiment territorial i primitiu per protegir el que sentim que ens pertany? O ens alerta més aviat d'un desordre emocional o de l'altra persona? O hi ha gent que senzillament és gelosa per naturalesa? Suposo que ho descobriré. Soc l'Alba Riera, benvingudes a La Torre.
Quina tonteria porto, si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes, no vull perdre més el temps, xau. No vull perdre més el temps, no vull perdre més el temps.
Vinga, doncs comencem amb aquest tema tan sucoset i d'estiu, suposo. I per fer-ho m'acompanyen a la punta de tot la Valentina Ver. Valentina, benvinguda.
Moltes gràcies.
La Valentina és escriptora i divulgadora i coordinadora del llibre Amor Ex.
Mm-hmm.
Amor Ex, benvinguda.
Moltes gràcies. A partir d'ara estaré gelosa de tothom que vingui i quan jo no hi sigui.
Molt bé, m'agrada aquest inici. Gala. Per fi vens, també t'ho dic, perquè t'han demanat unes quantes
vegades. Sí, ha costat, però s'ha aconseguit.
S'ha aconseguit.
Abans
d'acabar el curs, xec,
fitxant,
hem acabat
i fins aquí.
Gala Castelltort, copresentadora del Love, iCat.
Moltes
benvinguda, Gala. Al meu costat hi tenim a la Míriam Bartés. La Míriam és actriu i creadora de contingut a les xarxes. Míriam, benvinguda, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
I a la punta de tot hi tenim el Xavi Furriol, una de les estrelles de La Gran Cita, el tindreu present. Acaba, a més, d'arrencar un podcast Territori Xavi. I també havia estat tronista a Mujeres y Hombres y Viceversa, que potser en un altre tema doncs, no ho destacaríem, però en aquest, doncs, a veure, no? Vull dir, considerem que és interessant...
Potser sí, potser sí, toca.
Aquesta part del teu currículum vitae, sí. Abans de res, voldria saber, i m'ho responeu breument, sí o no? I a partir d'aquí arrenquem, si vosaltres considereu persones geloses.
Jo sí.
Sí,
sí jo també.
Sí. Jo sí i no.
Vale.
Jo no.
A partir d'aquí, les que heu dit que sí, després vaig amb tu, Avi. us costa admetre-ho? Hi ha com una sensació de... sí.
A mi no.
A tu no et costa admetre-ho?
No. A mi no em costa admetre-ho ara perquè fa un temps que m'ho treballo. Llavors, ara no tinc cap problema, però fins fa relativament poc sí.
A mi no em costa admetre-ho, em costa reconèixer-ho moltes vegades. A mi, sí, identificar-ho.
A tu mateixa.
Sí.
Clar, això és perquè aquesta resistència a acceptar-ho, aquesta com menys tu, que estàs lliure de tot, aquesta cosa de, vale, ho soc, però no m'agrada sentir-me així, és perquè la gelosia ens fa sentir poc revisades, ens fa sentir poc madures, és un sentiment que rebutgem, no el legitimitzem amb nosaltres...
Jo crec que 100% hi ha un punt d'això, però arriba un moment on has d'entendre que la gelosia en realitat t'està donant informació. I llavors tu decideixes què fas amb aquesta informació. Si la portes pel mal camí, per tant, tens comportaments tòxics, o si la portes pel bon camí, per tant, intentes entendre't i saber què fas amb això.
A tu per què et costa reconèixer-ho?
Sí, jo ho plantejava més des d'un punt de vista d'identificar, com de, de saber que són gelos i no que és una altra cosa. No? Moltes vegades és un no, és por, o no, és... no? I a vegades són gelos i punt.
I punt, i punt.
Llavors per aquí, però un cop ho identifico, realment fins i tot hi ha un punt de que m'agrada també, com dir, vale, doncs ho sento, això, i per tant s'ha de fer alguna cosa. No?
Ho tinc, ho valido i a partir d'aquí fem alguna cosa. Exacte. Em podríeu dir com descriuríeu la sensació de gelosia?
A mi em passa que sento com una sensació de molta vulnerabilitat i després ve molta ràbia.
Vulnerabilitat sí. I ràbia.
Sí. Sí, com aquestes dues coses que em fa com sentir-me molt petita, el gelos. A mi em passa amb la gelosia que és com la ràbia de no tenir alguna cosa que m'agrada molt. O sigui, com la por aquesta... O la por. O sigui, no tenir-ho directament, sinó la por de perdre alguna cosa com que m'agrada molt tenir i que no vull perdre. Uh-huh. Llavors això em fa sentir molt vulnerable perquè em sento com molt petita en plan de... Sí que lo voy a perder. Uh-huh.
A mi m'ha costat molt de diferenciar el que és l'enveja del que és la gelosia. Per tant, la gelosia l'entenc com una cosa que em fa por perdre perquè la tinc.
Que la tens.
I l'enveja com una cosa que jo
voldries
vull. Exacte. Mm-hmm. Llavors, en aquest sentit, sí que noto que em fa petita, però és això, és una cosa que jo sé que tinc por de perdre i que, per tant, m'importa. Mm-hmm.
Jo recordo que aquí l'Andreu Joanola va definir aquesta diferència, no?, entre l'enveja i la gelosia, mm-hmm, com la Júlia, com la gelosia com la por a perdre algú que tinc i l'enveja com algú que vull d'algú altre, no? Mm-hmm. I a mi se'm planteja fins i tot una complexitat més enllà, que és que a vegades sentim gelos per una cosa que ens poden treure que encara no tenim, mm-hmm, no? Tipo un futur juntes, no? Per exemple, que és com, ostres, apareix una persona nova i serà, igual sou mares. I jo no, i encara no ho som, no? I potser ni ho vull, no? Però hi ha com aquest, també, com hi ha un camí establert.
Una expectativa de la possibilitat.
Exacte, sí.
I la sensació, quan el sents?
La sensació, jo coincideixo molt amb ella, no? D'una cosa com de molta petitó i alhora ràbia, no? Que a més és una emoció molt invalidada dins de lo femení, no? Llavors, de cop, sentir ràbia també et porta a haver de gestionar el sentir...
Enfadar-te amb tu mateixa per estar sentint ràbia i estar sentint això.
Exacte.
Xavi, tu com descriuries la sensació de gelosia?
Jo quan he tingut aquesta sensació era com des d'un punt de vista com molt infantil, no? Des de que quan era petit et treuen una joguina o el teu germà té una joguina que tu no vols tenir, i és com una sensació com molt, molt infantil. I de gran crec que té una part de frustració, una part de frustració en el sentit de dir que és un sentiment que moltes vegades no podem controlar, és com molt irracional en aquest sentit. I és fotut, perquè quan no depèn de tu algo, pues tens aquest sentiment de dir, hòstia, m'agradaria canalitzar-ho d'una altra manera, però no puc. O m'agradaria que l'altra persona actués d'una altra manera, però no és algo que pugui controlar. Llavors sí crec que hi ha aquesta part de frustració, saps? De dir, hòstia...
Vaig una mica amb les vostres històries i començarem tu, Gala. Diries que ets gelosa des de sempre?
Jo... sempre he estat molt envejosa. Gelosa ho he estat a partir de que he tingut parella, que ara ja no en tinc, però llavors vaig descobrir que jo era una persona gelosa i que tinc molts impulsos gelosos que al principi em sorprenien molt perquè no em pensava que fos així, però que simplement doncs, he hagut d'acceptar i ja està. Però impulsos gelosos al nivell, es canvia la foto de perfil i penso, per... O sigui, aquest nivell d'impuls gelós. I després jo això, evidentment, no ho exterioritzo. Bueno, ara sí, però no ho exterioritzo. I penso, bueno, no n'hi ha per tant, és una foto de perfil, no passa res, no vol dir que et deixi, no vol dir que estigui amb un altre, no vol dir res. I ja està, i ara sé com treballar-ho, i ara sé com afrontar-ho, però en el seu moment em costava molt i em sorprenia molt a mi mateixa.
Perquè moltes vegades pensem com que una persona que sent gelos ha de ser un monstre, una persona supertòxica,
sí, està.
I de cop et veus a tu mateixa, no?, sentint aquestes emocions i dius...
Què em passa? No passa res, tens gelos.
Tens gelos, és normal.
Ja està, reina.
Diries que quan senties gelos abans, ara tu estàs treballant, però tu els gelos els expressaves o els dissimulaves?
Els dissimulava 100% anant a l'altra
banda. Molt riure, algú dissimula.
Me la suda.
Algú dissimula en gelos, és
però és
tan divertit.
Me la suda així. Me la suda, vale? És de debò terrorífic. És que no...
És molt difícil aguantar els gelos, per això.
És que...
I com ho feies? Respirant?
No parlant del tema, evadint-lo completament i pensant en altres coses, intentant pensar en altres coses, perquè en el moment en què tu t'ho reprimeixes és un bucle i penses més
enorme.
I més i més, perquè t'ho estàs prohibint. Bueno.
Uh-huh. I ara els comences a expressar?
O sigui, no...
O a validar? En quin punt
és
estem, ara?
És 100% validar-ho.
A tu mateix.
O sigui, és sentir l'emoció i dir, vale, aquesta emoció l'estic sentint, tampoc no l'amagaré, m'està passant això, no? Pues, per què ara sento gelos de que el meu ex hagi canviat la foto de perfil? És broma? I en comptes de dir, és broma, i jutjar-me a mi mateixa, que és el que estic fent ara, doncs penso, bueno, ho escric al diari. Se l'ha canviat, no n'hi ha per tant, no vol dir absolutament res. A més, és el teu ex.
A més, ja no toca.
Ja no toca.
A més, ja no toca. I ara, quan tinguis una futura relació, ets de les persones que pensa que els gelos s'han de comunicar, els expressaries, o seguirem així?
O sigui, no seguirem tremolant, però... intentaré tenir una relació quan jo sàpiga que aquesta part està treballada.
O més treballada, tampoc seré més arts de llum.
No,
però
no,
més...
no diré, no sóc gelosa, no ho sento, però jo ho sé que ho seré. Jo sé que els impulsos existiran. Simplement és ni reprimir-los i potser comunicar-los, doncs, depenent de què, no? Perquè si és una cosa que aquesta persona fa sistemàticament, que a mi em provoca gelos, doncs li diré, mira, això... parlem-ho, no vull dir que ho canvis ni que jo deixi de sentir aquesta cosa, però parlem-ho perquè tu sàpigues que a mi em fa sentir d'aquesta manera.
Mm-hmm. Xavi, vaig amb tu. Tu ens has dit... Ui. Que tinc ganes de parlar amb tu, perquè, clar, tu et defineixes com a no gelós, com a zero gelós. Mm-hmm. És així? No sé si m'ho crec, a mi em costa molt creure que la gent no senti del tot gelos. Llavors, vull entendre com, per què, com...
Bueno, primer com a... ésser humà simple que sóc i pràctic, com bon heterobàsic que sóc, t'he de dir que intento, ja fa molts anys, intento no preocupar-me per coses que no puc controlar. Uh-huh. I crec que aquí hi ha molta part d'algú que no puc controlar. Per tant, hi ha molta part pràctica a tot el que dic. I després hi ha l'altra part empàtica, que és que jo he sigut una persona que ha pogut provocar gelos moltes vegades a algú. Mm. Llavors, entenc que el que... tu has fet i pot molestar una altra persona, intenta almenys gestionar aquesta situació de manera que no t'afecti, perquè tu també ho has provocat, de manera conscient o inconscient a vegades. Però ve tot des d'una part com molt pràctica. És a dir, són coses que no puc controlar.
Però encara que siguis, com totes, com no ho he dit jo, ho has dit tu, un heterobàsic, sembles un home apassionat igualment.
Sí, ho soc.
Però en aquest camp... No, clar, però en aquest camp hi ha autocontrol. No entres. Tu no sents gelos o saps gestionar els
gelos? Jo no recordo una situació amb una parella amb la qual jo l'hagi vist, per exemple, no sé, lo típic, no? De festa parlant amb una altra persona o això, no? El que deia ella, no? Canviant-se la foto de perfil. Mm. Aquestes... Gràcies a Déu, en el meu cas, el meu cervell no dona per tant. És a dir, jo, si a mi la meva exparella o la meva parella es canvia la foto de perfil, potser la primera impressió que tinc és que no m'he fixat, i segon que penso, pues, li agradarà més la nova que la vella.
O sigui, te la colaran, sí, al final.
Vull dir, intento no buscar teories de la conspiració en aquest sentit, però tot ve això, des d'un punt de vista com molt simple.
Vull dir, estic molt més tranquil, segur.
Totalment. Totalment. I així regeixo molts aspectes de la meva vida, no només aquest. Vull dir, soc una persona molt pràctica en molts sentits, i sobretot en aquest, perquè és això, és a dir, és un sentiment que no m'aporta res positiu i que automàticament quan m'entra surt, perquè és com, fins aquí. Mm. És que no...
Tot i això, dius que sí que has viscut la gelosia dins de la relació, o sigui que sí que ha travessat relacions teves. Uh-huh. Entenc que si tu no ho sents és perquè l'altra persona ha sentit gelos de tu, és a dir, podríem dir que ets de la plataforma dels afectats per la gelosia, però a l'altre costat.
Totalment, totalment.
T'ha passat amb diverses parelles?
Sí, sí, jo sempre he dit que has sigut un nòvio bastant lamentable.
T'anava a dir, els hi has donat motius?
Sí, algunes vegades sí, ja et dic, jo he sigut un nòvio molt, molt, molt lamentable, per això estic com estic i per això porto tants insultes, segurament. I sí, perquè al final jo sóc una persona que ha estat al món de la nit, o quan surts a la tele, doncs hi ha gent que se t'acosta, i a vegades no acabes d'encaixar la línia vermella o no l'acabes de saber posar al seu lloc. I jo ja...
Les passions baixes.
Segurament, jo hi ha moltes vegades que certes línies vermelles les he traspassat, i com entenc que jo ho he fet, seria com molt hipòcrita per part meva jutjar algú o posar-me gelós amb algú que... Bueno, són coses que poden passar i les entenem així. I també penso que si algú traspassa aquestes línies vermelles, t'està donant molta informació i t'està dient que amb aquesta persona potser no val la pena estar.
Mm-hmm. Llavors, d'alguna manera, és curiós perquè tu la culpa pel que has fet et fa ser no gelós, diguem-ne, et fa com...
Bueno, intento ser coherent. Al final són actes que jo he fet, i són actes que he fet segurament que alguna persona que estimo ho hagi passat malament. Uh-huh. Llavors no em puc permetre el luxe de ser hipòcrita i de ser d'una manera que jo he permès que he deixat jo... Pues que fluïssin coses que no haurien de fluir en el seu moment i que altres persones sentissin afectades, i tinc molta part i intento no ser hipòcrita en aquest
sentit. I deixa'm fer-te una pregunta. Alguna vegada has gaudit una miqueta dels gelos de les teves parelles?
No, això sí que no, perquè ja et dic, repeteixo, com sóc una persona molt despreocupada i molt simple, no em dona la capacitat de, a vegades, d'estar en una situació amb la qual traspasso línies vermelles que moltes vegades són inconscients i no estic pensant, ho faig perquè l'altra persona... Vull dir, no em dona per tant.
No em dona per tant el joc mental.
No em dona per tant. A part, aquí entra una part, que és que jo he treballat molt en el món de la nit i normalment quan han passat aquestes coses hi ha alcohol pel mig i tal, i amb la qual no ets tot lo racional que potser hauries de ser, amb la qual...
Jo ho dic perquè moltes vegades aquestes situacions, inconscient o conscientment, quan ets la persona que les provoca, et dona un lloc de poder i et fa sentir, i et fa sentir poder. Vosaltres això...
100% d'acord.
100% d'acord. Heu disfrutat una mica de posar geloses a les vostres parelles en algun moment?
Jo personalment, zero, perquè...
Ui, sí que sou bons.
Sí, jo no, sí. Però...
Jo no.
Sí, no crec que sigui una qüestió de bondat, en el meu cas. Jo crec que és més una qüestió d'analitzar per què són aquests gelos, no? Abans ho anàvem comentant sobre tota l'estona, que els gelos són una senyal d'alerta, no són algo per se. I normalment, si es desperten aquests gelos perquè, un, jo estic comportant-me d'una manera que no et dona seguretat, o dos, perquè tens un trauma de que t'has trobat amb el Xavi fa molts anys i t'han passat coses, no? Clar, el fet de que estigui provocant gelos perquè jo m'estic portant molt bé amb ella, per exemple, pues no em fa cap il·lusió, perquè jo no té cap mèrit per part meva, no? Simplement és que t'estàs bloquejant algú que ja no funcionava abans de trobar-me.
En el vostre cas, no us fa sentir una mica desitjades o més desitjades el fet de pensar o sentir que la vostra parella sent gelosia?
100%, perquè de la mateixa manera que per mi la gelosia es pot perdre alguna cosa que és meva ara mateix, clar, l'altra persona m'està dient exactament el mateix i, per tant, bueno, com em sento una mica observada, ni que sigui, saps? O sigui que hi ha moltes maneres de sentir-se observada.
Sí.
Però entenc perfectament que si faig sentir gelosa a una persona, no ho faré expressament, però en el moment que l'altra persona m'ho diu, penso, ah, vale,
ai.
Sí, exacte.
Ai.
Després, doncs, evidentment, ho deixo de fer, no ho tornaré a fer com per repetir-ho. Però que hi hagi aquest punt no vol dir que estimi més, en cap cas, però sí que em sento com observada.
Sí, a mi em passa bastant igual. O sigui, jo sento que moltes vegades m'he preocupat molt de no fer sentir gelos a les meves parelles, perquè soc una persona zero infidel. Sí, no ho he sigut mai i he cuidat molt doncs, que no se sentin així. I llavors m'ha semblat molt divertit quan, tot i així, han tingut gelos, perquè penso... O sigui, ho he viscut des d'un lloc segur, des d'un lloc que sé que no li estic fent mal a aquella persona. O sigui, no ho he portat fins a l'extrem de fer passar malament a l'altra persona. Exacte. Crec, espero i desitjo, si no, DM i ho parlem. Però, o sigui, sento que em fa sentir-me desitjada, em fa sentir-me volguda, em fa sentir-me doncs, que hi ha alguna cosa que l'altre doncs, no vol perdre, com diu la Gala, no? I això, com que sóc una persona molt gelosa, també, doncs penso, vale, on he estat jo, ara està aquesta persona, anem a cuidar-ho, però penso, vale, també em toca una mica, saps?
Xavi, una cosa abans de passar a la resta. Tu, quan aquesta sensació de no sentir gelos, té a veure també amb qualitats personals o coses de caràcter? És a dir, et consideres una persona molt segura o et consideres una persona una mica egocèntrica, en el sentit de posar-se sempre al centre, i quan una persona es posa sempre al centre no sent massa més enllà del que li passa a ella.
Aquí és on vinc. Independentment d'experiències personals, independentment que jo tinc aquesta part també de segurament d'egocentrisme, però és veritat que tenim aquesta part de fer-nos petits a vegades i de no confiar en nosaltres mateixos o de no validar-nos, no? Perquè, hòstia, és que l'altre és molt guapa. Ja, però per què? I tu no? I en el que tu em deies, és possible que en molts moments jo em cregui el millor de tots i pensi que, com molt tant, no em passarà res. Cosa que és una mica trist i hi ha moltes coses que he de treballar i són moltes barreres també que he de tirar avall, però és possible que...
Cadascú es protegeix com es protegeix.
Hagi tingut aquests sentiments de dir... Potser aquest accés del que parlava ara, de falta de confiança en el mateix, potser a vegades he tingut tant accés. De dir, a mi no em passarà res, sóc totalment permeable a tot el que em passi. En aquest sentit, però bueno.
Jo, perdó, Alba, és que tinc curiositat per això, per
no,
saber...
Això, vull dir, tenen una base
sí.
De seguretat molt sòlida.
Sí, i ara, tal com ho dius, la meva pregunta se'm desmunta una mica, no? Perquè sí que és veritat que els homes blancs cis-hetero, no?
Tendeixen... No tots, estem generalitzant.
Sí, generalitzant. Tendeixen a admirar, sobretot, altres tios, no? Normalment. I em preguntava si, per exemple, una persona que tu estimes molt i que d'alguna manera una part de la teva seguretat se sustenta sobre ser el millor, entre cometes, si aquesta persona comença a desitjar aquesta persona que tu admires, saps? Digues que... O sigui, no sé qui admires tu, però...
Si et despertaria gelosia.
Clar,
el Manu Guix, per exemple.
Pues si la teva parella et mira, vol anar-se-la amb el Manu Guix.
Pues si la meva parella vol anar-se'n amb el Manu Guix, pues entendré que o que no estem bé, o que hi ha alguna cosa que no funciona, o que ha vist alguna cosa en el Manu Guix que no ha vist en mi, o simplement s'ha d'entendre que aquestes coses poden passar i que això, i que no sempre seràs el millor i que no sempre seràs més guai. I ho passaré com el cul. I jo he passat molt malament per la meva última relació i he estat plorant 6 mesos després. Vull dir que jo tinc una part i també tinc l'altra. Però també s'ha d'entendre que són situacions que poden passar i la meva ex em va deixar a mi i a les 2 setmanes estava amb un altre tio. Pues s'ha d'entendre. S'ha d'entendre perquè ens pot passar a tots. I tocarà menjar merda, però ho haurem d'afrontar de la millor manera que puguem.
Míriam, tu feies.
Sí, perquè tu no deixaries d'admirar durant uns mesos el Manu Guix.
És que a mi el Manu Guix m'agrada molt com canta i m'agrada molt com pensa i m'agrada molt moltes coses de les que fa. No el conec personalment, ojalà em passi. Potser el conec personalment, ja et dic, el Manu Guix és una mala persona.
Ja, però si es lia amb la teva nòvia...
Pues si es lia amb la meva nòvia, el problema no és del Manu Guix, és de la meva nòvia.
Obro més preguntes. Vosaltres creieu que hi ha gelosies més justificades que altres? Gelosies més raonables que altres?
Totalment.
Jo crec que sí. Sí, jo crec que aquí estem parlant molt des d'espais segurs, des de cuidar l'altre, des de tal, des de nosaltres, tal, però jo crec que hi ha males persones al món. O sigui, hi ha persones que en parella són persones molt tòxiques, que els agrada sentir-se desitjades, que els agrada fer sentir a l'altre d'aquesta manera pel seu propi desig, que et poden portar a situacions on tu no eres una persona gelosa i comences a ser, i a partir d'aquí t'has de fer un treball per deixar de ser-ho per lo que t'han provocat. Llavors, jo crec que aquests gelos són més justificables que gelos que siguin molt més irracionals. O sigui, a mi m'ha passat de tenir gelos de coses que penso, és que jo ara, per què em poso gelosa de X cosa que no entenc i que no té cap tipus de sentit? Però perquè el que deies tu de que són sentiments molt irracionals, jo comparteixo 100%. Però és això, hi ha coses que crec que sí que estan justificades i més si venen donades per...
Gelos provocats.
Sí, per un lloc on et trobes o si algú sap quina és la teva ferida, aprofitar-se d'això, com coses així, és com... Com no m'he de sentir gelosa? Si, o sigui, que ets una superheroïna si no et sents gelosa després d'on estàs ficada, saps? I crec que sentir-te malament per això també és com anar molt en contra del teu amor propi. Estic aquí.
No, és que aquest és el tema, no? El fet de saber amb quina persona tens al costat, conèixer-la i saber si aquesta persona val la pena o no. A mi se'm veu a venir a quilòmetres, per exemple. Crec que qualsevol de les que esteu aquí m'identificaria com molt, molt ràpid.
Em sap greu, però sí.
I per això... Però a mi em va bé.
Però és que també passa que quan ens enamorem tot és una mica mentida, saps? Perquè és, la química, i dos, que t'enamores del que tu et vols enamorar i t'enamores de la persona que tu et vols enamorar.
T'enamores d'una idea, d'una futura idea, o de com vols que sigui aquesta persona. O sigui, òbviament t'enamores d'un embolcall que poques vegades té a veure amb la realitat.
I ni així, però és que si t'has de fixar en cada cosa que fa una persona per sobreanalitzar-la i llavors identificar com serà en una ruptura, doncs que prefereixo no tenir parella.
Vosaltres què penseu dels gelos justificats i dels gelos injustificats, o més raonables o menys raonables?
Per mi tot està justificat perquè respon a una cosa que tu sents. Llavors, partint de la base que totes les emocions s'han de validar, hi ha gelos que podrien estar més injustificats perquè són interpretacions que moltes vegades tu saps que és una interpretació teva i simplement te regodeas en ello.
O d'inseguretats per aquí, que vens d'un altre lloc.
I simplement estàs projectant i ja està. I llavors n'hi ha que són actes objectius que tu saps que no estan bé. I probablement l'altra persona sap que no estan bé, perquè de la mateixa manera que jo no vull provocar gelos, però si em provoco sense voler sempre, m'agrada una mica, hi ha gent que ho gaudeix.
Totalment.
I que no ho fan sense voler i que ho gaudeixen.
Sí, també hi ha com el matís d'entre els gelos i les conductes geloses, no? És a dir, jo crec que tots els gelos són justificables en el sentit del que deia la Gala, no? Que sentim i punt, i no podem... ho podem moldejar, però d'entrada no podem frenar si passa, no? Però després és què fem amb això, no? I hi ha moltes vegades que aquí sí que la diferència entre si és provocat o no és molt important, no? Si jo estic amb una persona que constantment m'està fent sentir insegura i jo li explico i no fa res amb això, igual aquí pues, hi ha certes conductes xunguíssimes que tenen sentit que passin, no? I d'altra banda, ho deia també la Gala, no? Com la cosa de pensar en l'amor ja des d'un punt de vista de la sospita, no? De començar havent d'estar mirant...
És que és molt inquietant.
No? Sí. Sí, jo soc superingènua i supernaïf amb l'amor i a més soc superromàntica i quan començo una relació l'últim que vull pensar és si aquesta persona em farà mal o no, que me'l faci, em fotré l'hòstia, tinc molt bones amigues que em recolliran del terra, no?
Per això a tothom a qui li fan mal es torna a enamorar.
Clar, exacte, sí. Exacte.
Tornes a fer-ho, tornes a fer-ho. Valentina, em quedo amb tu.
Sí.
Jo, pel que sé, tu ets una experta en gelosia. Per què?
Bueno...
Desenvolupa.
No és la paraula experta, però sí que he viscut molts tipus de relacions molt diferents, amb moltes persones molt diferents. Bueno, moltes, tampoc soc Julio Iglesias aquí, no? Però sí que he tingut com moltes experiències que per les seves diferenciacions he estat davant i he tingut jo mateixa molts tipus de gelos, no? I molts tipus també de que hi havia sota de gelos, no?
Quins tipus de gelos i de relacions?
Pues, per exemple, jo vaig començar, com pràcticament tothom, tenint relacions normatives, no? Monògames, sense cap tipus... O sigui, és veritat que en una relació amb nois, que això a mi em pesa. O sigui, jo penso en les meves amigues bisexuals i la meva amiga hetero que tinc, i és com, hòstia, també hi ha aquí una feina, no? Extra que jo, per molt que les ties entre nosaltres també ens tractem fatal a vegades, però no hi ha aquest punt com del patriarcado encima, no?
No, sí, sí.
Clar, llavors aquí jo sentia potser una mica més de gelos, en el sentit de que jo, com deia abans el Xavi, tinc també com una tendència controladora, en el sentit de voler tenir-ho tot controlat per jo sentir-me segura, i la monogàmia, per exemple, em feia tenir... haver de tenir molt més control sobre les coses, no? Perquè és com, per exemple, tenim un pacte de, com totes les relacions monògames pràcticament, de no liar-se amb ningú, no? Llavors jo he d'estar ja pensant que no t'estàs liant amb ningú, no? Que és una cosa que la gent normalment porta bé, o sigui, que ni ho pensa, però jo sí que ho penso molt. Tipo, avui estarà passant això, avui no estarà passant això. Què passa? Que quan jo començo a tenir relacions fora de la monogàmia, de molt tipus, tipo relació oberta, relació poliamorosa, tot el que vulguis, hi ha una part d'això que s'allibera. En comptes de sentir més gelos perquè està passant, hi ha una part com de dir, bueno, és que està passant, és que no passa res. O sigui, no, l'exclusivitat deixa de ser el pacte d'amor, no? Ja no necessito que tu...
Ja et
no
va bé, facis...
Em va... O sigui, a mi m'ha canviat la vida, això.
Ostres.
Això no vol dir que no senti gelos a vegades, però són gelos que... Per exemple...
Bueno, els hi has trobat una lògica.
Sí, alguns. Alguns
els has trobat una narrativa.
Però ara hi ha coses que segueixen sent il·lògiques, eh? O sigui, jo a vegades tinc gelos que dic, però si fa 8 anys que no tinc aquests gelos i de cop em posa gelosa que paris amb aquesta persona, que no he fet res ni t'agrada.
I tu has arribat a identificar per què ets gelosa?
Sí, jo crec que té molt a veure amb ferides, tipus d'haver assimilat que t'has de mereixer que t'estimin, no? Per exemple, que perquè t'estimi algú has de fer alguna cosa, no? I has de guanyar-t'ho. També por a l'abandonament, no? Que et deixin, no? Més que els gelos de que faci alguna cosa, a mi el que em fa por és que tu marxis, no? El que estem construint, de cop ho tirem pel terra, no? I com aquesta alguna, no? Com alguna cosa més així, com que realment no són gelos per se, el gelo és el que dèiem tota l'estona, no? L'alarma, però el que hi ha sota és això. Llavors, quan passa, pues, el que faig és xerrar-ho amb mi, amb les amigues, o fins i tot amb la persona que m'ho està provocant, entre cometes.
Sí,
Sí, però per...
Normalment són converses que acaben a bon port.
Sí, normalment sí. Normalment sí. Hi ha vegades...
És empàtic amb la gelosia.
Sí. Al revés costa més. O sigui, a mi, jo m'he sentit, en aquest sentit, molt ben cuidada amb els meus gelos, també perquè jo els tinc... O sigui, porto 40.000 anys de teràpia, també això es nota, no? Però m'he trobat amb gent que potser no els té tan ben col·locats i per molt que tinguem converses, és un treball tan llarg el que ha de fer aquesta persona que no encaixem. Llavors, com que no acaba d'arrotllar, per molt que li donem espai a la conversa, que parlem de gelos, bla, bla, bla...
També hi ha una cosa, petit melonet, que sí. Jo crec que depèn de des d'on ho expliquis i des d'on expressis els gelos, però encara que hi ha gent que disfruti una mica de veure la gelosia dels altres, a la vegada... com almenys socialment, expressar els gelos és poc sexy. O sigui, ens resulta poc atractiva una persona.
Sí, bueno, és que socialment està com molt mal vist, en general, sentir-se com vulnerable i expressar-ho, eh? Vull dir, i el gelos és una part més.
Vull dir, en genera rebuig, és com... una mica.
Ara, amb el que deia la Valentina, pensar que, clar, moltes vegades els gelos suposo que també poden venir com d'un dogma que tu t'has instaurat, no?
Mm-hmm.
Com d'això em desperta alerta perquè jo penso això i punto, i no em surt dels pebrots replantejar-m'ho i pensar-ho d'una altra manera. Perquè potser ni em molesta el que estàs fent, en realitat, i simplement jo,
una fa 5 creença. Anys, és una, vaig és un sistema de creences.
Sí, totalment.
I creieu que la gelosia sempre ens porta a un lloc negatiu o no té per què? O sigui, demonitzem massa la gelosia?
Jo, sí, jo opino que... Primer, que a mi sona molt hot tota persona que es mostri tal com és. Llavors...
És el més hot que hi ha.
Sí, o sigui, realment penso, per què, és tan, o sigui, per què la gent ho considera com tan poc sexy quan, per mi, les persones que es mostren vulnerables, penso, si tens la valentia de mostrar-te vulnerable, tio, és superhot. Sí. I també penso que tu no pots decidir el que sents, però sí que fas amb allò que sents. Llavors, per mi, el dimoni està en què fas amb aquells gelos que tu sents. O sigui, si tu culpabilitzes a l'altre o fas responsable a l'altre del que tu estàs sentint, o sigui, parlant de la part de que hi ha les persones que ho fan expressament, però en un punt mig, i parla molt de tu, el gel, bueno, tot el que sents parla com molt de tu, no? I els gelos més encara. Llavors penso que estan demonitzats. Jo crec que acceptar-los, com la Gala, que ha fet tota una feina per acceptar. I jo també he fet molta teràpia per poder acceptar i dir, sense vergonya, que sí, que sóc una persona gelosa, forma part de que tu has fet una feina. O sigui, poder dir-li a la teva parella, estic gelosa per això, això em posa gelosa...
O
a les teves amigues. O sigui, perquè estem parlant molt de parella, però amigues, sí, sí. Feina, família... Poder-ho dir vol dir que has fet una feina, vol dir que hi ha una consciència...
Vosaltres creieu que hi ha alguna vessant positiva de la gelosia?
100%, perquè jo sempre cau al mateix punt, que és informació. Llavors, tu, si l'aprofites, si és conèixer-te tu mateix i no hi ha res dolent en això, exacte, és una oportunitat, si no l'estàs perdent.
Jo us ho compro 100%. Em costava molt comprar el relat d'abans de gelos com a mostra de et vull, i com et vull, et sento gelos. Perquè jo, per exemple... A mi això no em passa.
Està malentès, això.
Clar, però puc entendre que se senti com així, perquè, a més, històricament, l'amor romàntic s'ha construït des d'aquí, no? Però a mi, per exemple, no, que tu em diguis sento gelos, no em desperta la sensació de m'estimes. Em desperta la sensació de alguna cosa no estic fent bé. I a vegades ni tan sols és això, no? Però a mi em genera més com aquesta por de merda, l'estic cagant, no? I...
Una pressió.
Exacte. Sí que és veritat que, per exemple, l'última experiència que he tingut jo de gelos ha sigut positiva en el sentit de que ha servit per aliviar els gelos de l'altra persona, no? Com de dir, l'altra persona estava sentint gelos i dir, no, tranquil·la, sí, jo també. O sigui, no és que estigui sola amb això. Jo també, a mi em passa que has fet això i no està malament, i a mi em genera gelos també, no? Com des d'aquí també humanitzar.
I que totalment. Queda a zero el marcador.
Exacte.
És perfecte. I a partir d'aquí només unicorns.
I ho treballem.
Exacte. Camí de roses.
Exactament, perquè a més hi ha molta culpa amb el tema dels gelos,
sí.
I a mi en relació a les no monogàmies em passava una cosa molt curiosa que gràcies a les meves parelles ho vaig identificar. Que era que jo, durant molt de temps, en relacions no monògames, no era gens gelosa. O sigui, era gens gelosa. I sí que tenia una tendència, com a les persones amb les que em relacionava més, tipus parella, diguem-ne, intentar que també visquessin plenament la seva llibertat. Tipus que elles eren més de, ai, jo igual em sento malament si em lio amb algú, i jo era de, mena, anem a seure amb el Tinder i a veure qui trobem per tu, saps? Com que tenia una cosa com molt de supportive, no? D'estar allà. I això em semblava molt divertit fins que quan aquesta persona al final ho deixava i era com, és que no em ve de gust. A mi em generava alguna cosa xungo. I pensava, i a vegades fins i tot jo em posava una mica pesada, com de dir, no, però si és guapíssima, va, si no sé què. I em vaig adonar que hi havia una part de culpa no treballada per part meva de que jo estava liant-me amb gent. Em semblava tot superbé i em portava bé en el sentit que complia tots els pactes, bla, 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 bla. I tot i així, hi havia una culpa aquí que no s'estava treballant.
I volies que els altres també.
Clar, i volia l'empat, un altre cop, no? Volia un fes-ho tu i així...
Estem tots al mateix sac.
Sí. I per això era tan pesada. I no, clar, jo no ho veia perquè a mi m'anava molt bé no veure-ho, no? També. Però quan ho vaig veure em va picar.
Interessant. Míriam, vaig amb tu. Així, com vius la gelosia, tu?
Jo l'he vist molt intensament. I llavors, jo en situacions on m'he sentit gelosa, el primer que em surt és marxar i plorar. O sigui, literalment, jo m'aparto de l'espai on estic i necessito plorar perquè em connecta molt amb quan era petita i sentia gelos.
I tu, per això, ets... perquè entenc una mica, ordenar una mica. Tu ets germana bessona i també ets actriu. Això què ha tingut a veure amb la teva relació amb la gelosia? Si és que ha tingut alguna cosa a veure.
Sí, jo crec que he tingut tot a veure.
Perquè és bastant la Combi Versace, persona i actriu.
Sí, sí, jo
sempre... Vindria a ser el món de la gelosia o l'enveja.
La meva vida ha anat de...
De les comparacions.
Exacte, clar. Sempre. La meva germana és molt menys gelosa que jo. Jo, quan sabia que venia aquí, vaig dir, Berta, soc una persona gelosa, i em va dir, Míriam, ets la persona més gelosa que conec, si us posaria l'àudio que m'ha enviat. Però també he crescut en un entorn bastant sa a nivell emocional. O sigui, com que... Bueno, no. Crescut no, que me l'he pagat. I seva zona ha comportat que el 100% del teu temps estàs compartint alhora amb una altra persona i tot el que tens forma part de tu i de l'altra també. Per molt que els teus pares entendin com que cadascuna tingui com la seva personalitat i tal, la societat va en contra d'això. Llavors, quan jo tenia alguna cosa que era només per mi, em costava molt desfer-me d'això. Perquè com, tio, tinc un retolador vermell que m'agrada i és que el vull jo i el vull per mi i no el vull compartir ni amb els meus companys, ni amb la meva germana, ni amb ningú. Perquè jo a casa meva ho havia de compartir tot, que això també li passa als germans.
Tens collons de compartir.
Sí, que això també els hi passa a tots els germans i germanes, eh? Però quan ets bessona, crec que encara et passa més.
Clar.
Perquè els cumples, doncs, bueno, regals compartits sempre...
No, i tothom,
sempre...
ai, som iguals, ai, com us assembleu? Llavors, sí. Clar, tu busques la diferència i el teu.
Sí, llavors el ser actriu... O sigui, per mi ser actriu m'ha ajudat molt amb el tema del gelos i amb les meves amigues ja tenia una relació sana amb el gelos, perquè vaig entendre que no només em passava el ser germana a Bessona, sinó que la vida va d'això.
Quines diries que són les coses que et fan sentir més insegura, en general?
Hi ha una cosa, que és que... demano perdó, però, per exemple, jo no suporto el Joan Dausà. Demano perdó.
No l'he vist a venir aquesta.
Jo tampoc.
Per què? No, perquè ho entendreu tot. A mi em van deixar... A mi em van deixar, després de veure una de les pel·lícules que té, per una Judit, després dels crèdits, que era la cançó de Jo Mai Mai. Vale? Llavors, hi ha una cosa que a mi em fa sentir molt gelosa, que és que la persona que em deixa a mi se'n vagi amb una persona pitjor que jo. O sigui, a mi si se'n va amb una persona que és moníssima, que va ser el cas de la Judit, aquesta Judit era moníssima, vaig pensar... Que bé, que almenys aquesta persona que jo he estimat està amb una persona que és guai. Però si aquesta persona que jo he estimat se'n va amb una caca de persona, penso, per què? O sigui...
Doncs passa molt, eh?
T'ho juro que em fa molta ràbia perquè penso, per què a la gent dolenta li passen coses bones?
O sigui, però llavors, però aquesta persona que dius que és una caca, li hem de treure ja totes les oportunitats al món a que sigui... a que canvi o a que sigui feliç, no. I tal, perquè això m'ho he pres una mica lo personal, perquè podria pensar que... podria pensar... Totalment. Però no, perquè moltes vegades li dono voltes a lo mateix, és a dir, jo m'he equivocat, jo tinc molts esquelets a l'armari, però crec que els tenim tots, i jo hi ha moments de la vida en els quals jo no he estat ordenat i m'he portat malament, però jo no em considero una mala persona, jo no em considero que vagi a fer mal a la gent, és a dir, la gent... Estan èpoques, i dintre d'aquestes èpoques, segons com tu has gestionat, doncs et pot anar pitjor o et pot anar millor. Però això no crec que no t'invalida a comportar-te com una persona normal o a tenir sentiments.
Bueno, poder tenir parella, vols dir.
Per exemple, una altra amistat. Però hem d'entendre que la gent també té muntanyes russes.
Una cosa que fa gràcia, Míriam, és pel que jo t'entès, és que tu ara estàs en una relació no monògama.
No.
Ah.
Jo he tingut relacions no monògames.
Has tingut relacions no monògames.
Sí, jo estic soltera.
Vale. I has tingut relacions no monògames.
He tingut relacions no monògames perquè vaig decidir en un moment de la meva vida que jo volia treballar-me els gelos. I vaig pensar...
A mi ens compliquem molt la vida.
És que en defensa de Freud t'ha fet molt mal, de veritat. Jo no em cansaré de...
Compliquem molt la vida.
O sigui, jo vaig pensar, jo crec que a la meva vida vull en algun moment pues, treballar-m'ho d'alguna manera.
I com va anar?
Bé.
Ah, vale, molt bé. Doncs estic sí. Així, endavant.
Va anar bé, però va anar bé perquè en el moment en què ho vaig decidir vaig buscar-me una terapeuta que tingués, o sigui, que fos especialista en no monogàmies.
O sigui, la gent pobra no pot fer no monogàmies?
Sí,
o sigui,
clar, jo...
Pagues la teràpia.
No, jo havia d'anar...
Gent que no teniu diners, no pagueu una teràpia, no us foteu aquest bueno, fregau.
Sí, no, llegim els llibres i tal, però... jo anava a teràpia per altres coses.
Sí, sí, sí.
Però... Vaig tenir la sort de trobar aquesta terapeuta, que també vaig pensar, bueno, pues mira, doble combo, no? I va anar bé, però perquè la meva relació no... o les relacions no monogames que he tingut han estat bastant segures.
Abans fèiem la comparació entre gelosia i enveja. Bueno, n'hem parlat una mica. I diríeu que gelosia i possessivitat són... Diríeu que gelosia i possessivitat són exactament el mateix? O sigui, ser gelós és ser possessiu?
No.
Jo crec que té una base o potser una part molt gran de possessió, de possessivitat. També és veritat que perquè estem en un context capitalista de posseir, de consumir tot, no? I que tot és mío, no? Llavors, les relacions de parella també les vivim així, i les d'amistat també, no? O sigui, els gelos d'amiga... Sí, sí.
Per els gelos d'amiga són fortíssims.
Són molt bèsties. Sí. I la feina, no? Sí, sempre podem anar cap allà. Però sempre com de la perspectiva egocèntrica del jo, no? De, això és meu, no? Llavors, si els gelos són una mica la por a perdre, estem donant per fet que és algú nostre. I a mi, per exemple, em passa que jo les relacions de parella les entenc més com a projectes que no com a possessió d'una persona, no? És com, tu i jo estem construint alguna cosa perquè creiem en això, perquè ho sentim, i llavors, si això... en algun moment em genera gelos, no és per por a perdre a la persona, és per por a perdre el que estem construint tal com ho estem construint ara.
Ara que has dit això dels amics, vosaltres normalment sentiu més gelos de parelles o d'amics o familiars, inclús? En quins aspectes us han manifestat més els gelos?
Jo, familiars, sobretot, molt més que amics. O sigui, per mi l'ordre és parella, familiar i amics, perquè amistats no m'ha passat massa. No ha passat massa perquè sempre he tingut com la meva millor amiga, ella i, també és la seva millor amiga.
I així ens assegurem.
Estem tranquil·les, ja no passa res.
Vosaltres?
A mi em passa amb parella més intensos, menys freqüents. Normalment no acostumo a tenir gelos. Amb amistats menys intensos, més freqüents. Perquè crec que les relacions que he construït d'amistat en la meva vida, des de petita, no han sigut massa sòlides fins ara. Ara començo a tenir com amigues més pilar, no? Llavors, estic més acostumada a sentir la gelosia aquesta de... Jo, per què se'n va de viatge amb aquesta i amb mi no, saps? O coses així.
O quan fan noves amistats.
Exacte.
De cop també molt intenses, sí. Si dius.
Sí, pes al teu lloc, sí. Però en parella no.
Vosaltres?
Jo, en aquest cas, el sentiment que he tingut sobre amb amistat, et parlo, és un sentiment més d'enveja sana, de no poder compartir certs moments. Però jo tinc un valor de l'amistat com molt ferm i molt gran. És a dir, dintre de la meva escala de valors està la família, els amics i la parella. És a dir, jo la parella ho tinc per sota de família i amics. I és una cosa que deixo clara des del primer dia.
Míriam?
A mi m'ha passat a mi em passa que quan tinc parella, aquest lloc de seguretat em rebaixa una mica els gelos, tot i que... És que jo sempre sento gelos de moltes coses. Però amb les amigues m'ha passat més. I també en relació a... O sigui, jo sempre estic pensant que s'estima més tothom entre ells que a mi. Llavors, això em passa que em costa molt gestionar-ho, perquè és que potser jo no podia anar al plan. Però em sento
però
gelos. Sí, sento, perquè potser les meves amigues ja sabien que jo no hi podia anar i no m'ho han dit perquè no hi podia anar, però el fet de que no m'ho hagin dit em posa gelosa. I llavors, clar, és algú que ho ha de treballar. Però... després, clar, no, el show no els hi monto a elles. Jo sé que jo m'he sentit així, jo sé que elles m'estimen, i moltes vegades jo envio un missatge de dir ei, m'estimeu? O sigui, jo sempre estic demanant a tothom que, a les parelles i tot com, ens estimem, no? M'estimes, no? Sí, jo necessito molt això.
Reforç positiu tota l'estona.
Sí.
I amb la teva germana bessona, tens gelos? Si té parella, amigues...
Sí. O sigui, a mi el pitjor que em va passar a la vida és que quan érem adolescents ella va tenir la seva primera parella. I per mi va ser com... Que va ser la seva... O sigui, que era la meva millor amiga. O sigui, la meva germana bessona i la meva millor amiga es van liar. I van ser parella... Eren boníssims. O sigui, jo pensava, quines dues millors persones per ser parella. Però jo tenia 15 anys. Per mi era... O sigui, va ser horrible. Ho vam passar fatal les tres.
Té un mal son, res.
No vam saber gestionar. Jo els vaig fer molt de mal a elles des dels meus gelos, que jo per això després m'ho he treballat i hem intentat com fer teràpia. Totes seguim sent amigues. M'estimo la meva germana, m'estimo la meva amiga. Però va ser molt difícil perquè els dos pilars fonamentals de la meva vida en aquell moment... o sigui, per mi van... Amb germana, no dic família, ho sento, però... Germana, amigues parella i després família.
I creieu que els gelos en els homes i en les dones són percebuts de manera diferent?
Jo crec que com a dones ho vivim des de la inseguretat i els homes ho viuen com una cosa que tu no pots fer perquè els hi pertany. O sigui, des de la màxima seguretat i nosaltres des de la màxima inseguretat.
Saps? Totalment.
Jo no hablo hombre, o sigui, no he tingut la possibilitat de... Sí, com, no he tingut la possibilitat de sentir... en les meves carns, com la gent, com els tios expressen els gelos amb mi. Sí que m'ha passat, igual amb alguna parella que és bi, no? Que sí que té un altre nòvio, no? I llavors aquest nòvio, com es comporta amb mi, la seva gelosia, sí que era molt més territorial, no? Com de, ara et portaré el meu a la meva parella, se la portava al seu terreny. No?
És el que ella deia, jo crec que sí que hi ha, o sigui, com, no? Com que hi ha aquest punt de, en la masculinitat ve des del que em pertany i amb la feminitat ve des del que tinc por que em treguin, o tinc por a perdre.
Sí, o des del que hauria de pensar.
Sí, crec que des de la nostra part ho veiem des d'això, aquesta tia és meva i he de marcar territori, però això des d'un punt de vista com molt burro. Com, o sigui, que si realment ho analitzes és com... Saps el que t'està passant, realment? Entens què està passant o no? I no ho saps entendre, és que no ho entens. Mm. Però perquè no t'arriba. Vull dir, aquí perquè és molt guai, eh? Aquí hi ha gent com molt treballada, és molt xulo, però...
Ties, amor, hi ha ties.
No, ties, bueno. Jo em considero una persona molt treballada en moltes coses, però... I que és molt fàcil sentar-nos aquí i dir que hòstia, que jo m'ho tinc treballat i que tot és molt guai, però el tema del gelos, crec que hi ha situacions en què es porta des d'un punt de vista molt impulsiu, en segons quines vegades, i tot el que hem treballat com que es desfà una miqueta. Uh-huh. I si a sobre li sumes a un tio que no està treballat directament i que jo ho porto tot des del punt de vista impulsiu, des del punt de vista animal,
pues
tot es multiplica.
A fer patir. A fer patir. Noies, per tancar, voldria que ens diguéssiu algun truquet, alguna tècnica, alguna cosa per combatre la gelosia que tingueu. O per conviure-hi.
A mi el que em va bé és entendre des d'on ve. O sigui, de la mateixa manera que tu crec que ho vius com des de lo pràctic, jo, si no entenc la teoria, és impossible que deixi de sentir gelos o que el sàpiga treballar amb l'any. Jo he d'entendre
d'on ve.
Exacte. Quan ho entenc, es passa. Amb totes les emocions igual. Però jo, simplement pensar, si està amb mi és per alguna cosa, és que no, jo no ho puc entendre així.
Mm. Jo sóc una persona que tendeix molt a racionalitzar-ho tot i en el tema dels gelos és molt perillós perquè ho sents aquí, ho passes al cap i d'aquí no surts, no? Perquè és com, a vegades no té explicació. I llavors a mi el que m'ajuda és la combinació del que diu la Gala, no? De identificar què passa i entendre-ho, i un cop està entès, passar el cos, fer una altra cosa, portar el cos, jo què sé, jo toco la bateria, saps? O sigui, me'n vaig a jugar, a, jo què sé, a fer esport, el que sigui. Me'n vaig a fer plans socials que no impliquin parlar d'això, no? Perquè si no és que jo no surto del bucle i és insuportable.
Molt bé.
Jo diria que moltes vegades a mi m'ha funcionat molt ignorar-me. O sigui, és a dir...
No escoltar-te.
Sé que em passa això, m'ho valido i tal, però... Ignorar-me d'aquell lloc no em portarà a cap lloc. Igual que el meu cos l'ignoro durant els 2 mesos d'estiu, moltes vegades no li faig cas, no tal. Doncs m'ignoro allò que m'està passant perquè sé que no és racional, sé que l'altra persona m'està cuidant, tal, i penso, tal i com em ve, faig, uf.
Bueno, com us he dit abans, jo intento portar-ho des del punt de vista més racional possible i des d'entendre que potser les coses no són tan greus com realment ens pensem, però... jo ara l'estava escoltant a ella i jo de veritat, és que no... O sigui, entenc que som dues persones completament diferents en aquest sentit, però és com... Gràcies a Déu que sóc un tio com molt bàsic en aquest sentit i no tinc...
Per tu.
No tinc tants... Sí.
Perquè... Ho vius com des de la resignació, no? Això és així, però no puc controlar, vale.
No, des del punt de vista de la realitat. Però al final, potser resignació, no ho sé. Però és entendre que les coses passen i hem de saber també compartimentar i entendre que no sempre podem posar mà en tot el que ens passa. Vull dir.
Moltes gràcies per acompanyar-nos, estimades. I ara una entrevista amb la Marta Montaner per acabar de desgranar aquest tema.
Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria por tu. Si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau.
Avui em fa moltíssima il·lusió que m'acompanyi una de les veus més dolces d'aquest país. Marta Montaner, benvinguda.
Benvinguda tu, amb mi. Déu-n'hi-do. Benvinguda, sí. Perquè
t'he casat, al final. Al final t'he casat i t'he portat al sofà de la Torre, tant que n'heu parlat al que no sortí, que sempre us agraïm moltíssim.
Aquest sofà és un personatge més de Catalunya.
És un personatge més de Catalunya, tant.
I tu ets una petita bruixa amb poders.
Jo sóc molt esperat. Que ara començarem tu. Però abans de res, tot i que sigui una pregunta una mica atrevida, la primera que et faré, perquè estem a final de curs i totes arribem la llengua a fora, com estàs? Què es diu quan et diuen com estàs al mes de juny?
Sobrevivint?
Sobrevivint.
Sabia que em faries aquesta pregunta i llavors la porto una mica preparada de casa. Sí. jo estic, que ja és molt, i en moments de nou, per tant, moments en el meu ara mateix estat actual de tocar l'excel·lent en alguns punts, no? Quan estàs amb els amics, quan estàs amb la Nina, amb la meva filla, quan estàs amb els companys de feina, quan estàs passant-ho bé...
De tocar l'excel·lent.
De tocar l'excel·lent, però també hi ha moments d'un suspens flagrant. També hi ha moments de 0.5 i de 1.
En quins àmbits, sobretot?
En els personals.
En els personals.
En els personals.
Ara que estem a final de curs i sempre fem com una mica de valoració, no? Com si pues, l'informe, no?
Sí.
Tu quina valoració faries d'aquest curs?
De la temporada.
De la temporada.
Una temporada de placa tectònica en moviment absolut.
Uau!
Però tinc la sensació que ha estat una cosa una mica generalitzada. Vull dir que hi ha hagut molt canvi. Almenys amb la gent del meu entorn s'han mogut moltes peces. També ha estat un any jo de poder reconnectar més amb la Marta potser que era abans de ser mare, en el meu cas. Perquè jo tinc la sensació que em vaig perdre.
I què creus que és el que més trobaves a faltar? Amb quina part de la Marta has tornat a connectar?
Amb la Marta que feia coses per ella mateixa. Amb la Marta que podia quedar amb les seves amigues i parlar d'altres coses que no fos maternitat. Mm. Amb la Marta que fa coses com anar al cinema sola. Que és una Marta que, de fet, no existia. I quin horror parlar de mi en tercera persona. O sigui, és una cosa que ara mateix em prohibeixo.
Aquí ho comprem.
Aquí ho compreu.
Aquí
en aquest sofà
fer.
Tot està
per
més.
En aquest sofà pot fer.
No m'he tret les sabates, per cert.
Jo no ets actriu.
Vale, exacte,
no ets del món de la comunicació, moment, que tenim una mica més de decoro.
Doncs he anat al cinema sola, que dius, valenta, molt bé.
Visca, Marta.
Sí, la vida és pels valents, estic bojíssima.
Estàs boja.
Però recordo el mes de febrer dir, i per què no, vaig a veure Los Domingos sola. I què? Vaig a veure Hamnet sola i ploro, i què?
I que em mirin. I em quedo a gust.
I vaig al Verdi, i què passa?
No? I em fa l'efecte que tu també deus ser una persona que quan passa èpoques complicades es bolca molt en la feina. T'ha passat això? Has estat més... addicte a la feina que mai?
Absolutament. Per mi el que no sortir d'aquí ha estat un refugi.
Però això és bo o dolent? És que jo en tinc dubtes, jo no ho sé. Sempre com que se li posa una capa negativa, en plan, t'estàs bolcant massa amb la feina. Ostres, també és el que tu dius, és un refugi, és una manera de desconnectar, és una manera de connectar amb nosaltres mateixes o amb coses que se'ns donen bé quan no estem tan bé en altres costats.
Jo crec que té la seva part positiva, però també pot arribar a generar una dinàmica tòxica i com una dependència, saps? Com el passaria també amb alguna parella, de si dependent d'aquesta persona. Jo crec que pot arribar a produir això. I d'aquí també l'eterna discussió amb els meus companys de s'ha d'acabar el que no surti, no s'ha d'acabar, quanta vida té aquest projecte. A mi em fa pànic que acabi ara, però perquè és un dels... És una de les potes del tamboret que ara mateix em sosté. Vull dir, jo ara també estic... Bé.
Perquè existeix el que no surti.
Perquè existeix el que no surti. I això li dona una responsabilitat a la Juliana, en Roger i a la resta de companys del programa que tampoc es mereixen.
Tot i això, veu dir que finalment havíeu renovat.
Sí.
Estaràs contenta, Marta?
Preguntaré a la Juliana si està contenta, que té unes ganes de fugir, també.
Però una vegada us han dit que s'ha renovat, tu t'has quedat més tranquil·la o segueix igualment el patiment, l'ansietat, inclús la culpa? He pretat massa?
Segueix tot això.
Segueix tot
això perquè sóc una persona, imagino que tu també, imagino que tanta altra gent en aquests moments de la societat i del món que anticipa, que no pot parar d'anticipar i de dir, vale, un any més, però després què? Jo necessitaria un matrimoni vitalíssim, aquesta gent. T'ho dic de veritat. I no sé també, aquí em costa destriar i poder identificar què és cada cosa. Però no sé si el que necessito d'ells és com una garantia que hi seran per sempre. I potser el fet que hi hagi aquest compromís de gravar un programa o de fer-lo en directe diàriament és allò de dir, els tindré. I el fet de deixar de fer aquest programa...
Però
em fa plantejar-me que els perdré. Jo no em conformo en veure'ls un cop al mes o un cop cada dues setmanes. No és el mateix.
Però, d'altra banda, no tens ganes de fer projectes sola?
No.
No et veus presentant un programa tu sola? No t'hi veus, de cap manera.
No. És que no és el meu motor. No és el que em mou. I tinc companys que em diuen Marta, tu ara hauries de presentar alguna cosa. No vull.
Diries que no si t'oferissin.
Si hi hagués aquí l'opció de presentar un programa...
Pots fer la tarda de Catalunya Ràdio l'any que ve.
Vinga, sola, eh? O seguir el que no surti i ser la tercera del programa, però de carrer.
Però això
signo.
Val. I això és perquè, evidentment, el que no surti és veritat que és un programa xulíssim, que a més ha tingut molt èxit, que és divertidíssim, teniu una sintonia increïble, sou superamics, o sigui, sempre ho dieu, que en realitat és una feina de somni gairebé, vull dir, no? Sí. Tenir això és... Però també hi ha un punt de por, de no voler sortir de la piscina petita, d'estar allà... No,
com ets bruixa, no, barriera, no, que jo ja...
No vull, saltar, sí. No vull saltar de la roca.
És una barreja de tot. És veritat que jo necessito sempre aquella petita empenta de mare ocell que diu, vinga, vola sola, nena, ja d'una vegada, que tens 33 anys, fes el favor. Però jo crec que és una barreja de coses. També pensant en aquelles famoses 3 P's que sempre diu la Juliana, no? Que és el que també et porta a prendre decisions, el plaer, el prestigi i la plata, jo em moc pel plaer. A mi no m'importa arribar un dia a presentar algun projecte sola. És que no tinc ego en aquest sentit i segurament també és una... Bueno, és algo que em juga en contra en aquest sector. Però jo és que no m'importa presentar, no tinc aquesta ambició. Jo prefereixo 1000 vegades ser la segona o la tercera en un programa on hi hagi bona química amb els companys.
T'haig de dir que a vegades la vida no ho posa tan fàcil i segur que t'acabarà fent saltar.
Això doncs sí, si m'empenyen, espero que hi hagi casc, espero que hi hagi un arnès i no toca terra.
I vinga. Tornant al mes de juny, a què li dones carpeta aquest any? Perquè també hi ha coses que s'obren, coses que comencen a canviar, però hi ha coses que s'acaben en un curs.
Què crec que ha acabat? En quin sentit, el barrer?
En el que tu vulguis.
És una pregunta difícil per a mi. Però com deia en Roger, en el discurs d'anunciar que hem renovat, el que no surti ens ha portat moltes coses, però també ens n'ha tret de moltes. I a mi me n'ha tret. I jo entenc que a mi en algun moment se'm vulguin fer preguntes sobre la meva vida privada, però sobretot perquè fem un programa que va d'això, eh? Però sóc reservada també perquè penso que hi ha una menor pel mig. I la meva filla no té la culpa del que es dedica a la seva mare.
Mira, sense entrar exactament en ser concrets en les coses a les que li donem carpeta aquest any, sí, de la part personal, ara tu, com en quin moment de la vida diries que estàs? Si li haguessis de donar com un títol a la teva etapa.
En l'etapa d'assaborir els bons moments, de permetre'm fer-ho, d'intentar no sentir culpa. Ho sento, no és un títol, ¿vale? Són diverses capes. I de ser una bona mare per la meva filla. Sí, és una mica això. Els plaers que pugui tenir, gaudir-los. I els moments de no passar-ho bé, deixar-me envoltar i abraçar per la meva xarxa. Que la meva xarxa és... A mi em sap greu per la resta de gent que no tingui la meva xarxa, perquè la meva xarxa és increïble. Però també de fragilitat i de vulnerabilitat. Exacte. O sigui, és un moment de contrastos.
És un moment de contrastos.
Jo diria que és un moment de contrastos, que em fa gràcia perquè abans que et deia també, no, que hi ha moments que pots fregar l'excel·lent i moments que estàs en el suspens més suspens, que no hi ha manera de recuperar-ho a l'examen, no, de segona volta. Algú et podria dir, vale, però llavors de mitjana estàs de 5. No. Perquè el 5 no el toques. El 5 no el toques en cap moment. O estàs aquí dalt o estàs a baix. Per tant, és un moment de Dragon Khan. I que has d'anar aprenent a gestionar, també.
I encara que els canvis s'hagin de fer i tu sàpigues que has de fer un pas endavant i tu sàpigues que hi ha coses, no? hi ha un moviment que s'ha d'accionar i ho tinguis clar, fa molta por fer-los moltes vegades. Has viscut aquest any també aquestes resistències, aquestes pors? Quina ha sigut la dificultat, tot i que el canvi l'hagis fet, quina ha sigut la dificultat més gran amb la que t'has trobat?
Jo crec que la por és un dels grans motors que em mou a mi. Vull dir, és aquesta cosa paralitzant, és que de fet no et mou, sí, t'atura, és que et deixa paralitzada. I a mi la por... Sí, sí. Llavors, jo crec que ha estat un any en què potser he deixat la por una mica de banda. M'he atrevit a sortir, ho diu aquesta expressió, però m'he atrevit a sortir més de la zona de confort. Una cosa que, per exemple, jo em dius que fa, jo què sé, 3 anys que jo m'hauria plantat a un teatre i no hauria estat nerviosa davant de 1.400 persones. Dic, quina Marta és aquesta? De les 3 del que no surti, jo sóc qui té més por sempre i qui té més pànic escènic i qui té també més temor als canvis. I jo crec que m'he deixat contagiar una mica per l'esperit dels companys.
Ara justament t'anava a preguntar, tenim les resistències que ja ho has dit, que era la por, que pot ser molt bloquejant, D'altra banda, quin ha sigut per tu com l'aprenentatge del curs? Mira, aquest curs me'n vaig amb això a la motxilla.
Per mi l'aprenentatge del curs és que res dura per sempre, en el millor del sentit.
La impermanència.
La garantia que tenim és que tot passarà. Això ho diu molt la Juliana, també. Tot passarà, és veritat que els bons moments també passaran, però els mals moments també. I aquest era el gran... Era el discurs que jo m'imposava una mica, eh?
Amb el que t'agafaves.
Sí. Dic, això passarà, també.
Els moments de canvi també ens fan com descobrir moltes coses de nosaltres mateixes, que no sabíem que teníem o que teníem com amagades. Amb què t'ha agradat trobar-te de tu, no? Aquells moments on... Quan estàs molt a baix, estàs molt a baix, però de cop quan estàs a dalt i estàs en un moment de canvi, també és com... M'agrada estar amb mi. Ai, aquí m'agrada estar aquí. Amb què t'has trobat, de tu? Què estàs disfrutant de la Marta?
Jo et diré que hi va haver un moment, però ara ja fa gairebé un any, que vaig dir, epa, això és xulíssim. Que potser et sembla una frivolitat absoluta, eh? Però per mi va ser un canvi gairebé de paradigma, que és quan vaig anar al concert de l'Aitana. Quan vaig anar al concert de l'Aitana de l'Estadi Olímpic. Amb en Marc Andreu, el company del que no surti. Va ser un moment de tocar cel i totalment inesperat, perquè anàvem a treballar, anàvem a fer un reportatge, però vaig gaudir del present, que és una cosa que no em deixava fer gaire. Vaig poder cantar, m'era igual si cantava malament, m'era igual si donava la nota ballant. Va ser un moment d'alliberament que recordo molt, i no sé si va ser també com un petit clic dintre meu, com el precedent d'altres coses que han anat passant aquest any, però agraeixo molt haver treballat aquell dia, perquè crec que va ser com un petit clic.
Abans parlaves molt de la teva xarxa, també quan estem en molts mals moments, no? Moments de canvi, és molt important la gent que et sosté, la gent que també t'empuixa o la gent que t'abraça quan estàs més bloquejada. Què és el que més t'ha sorprès o també has redescobert de la gent del teu entorn? Perquè també els mirem d'una altra manera.
Jo no sé com els hi tornaré, tot el que han fet per mi. No sé, eh? Tots els favors que m'han fet... Les paraules de... com d'esperança... O sigui, de fet, aquesta cosa que t'he dit de tot passarà, ve d'ells. Perquè tu, quan estàs malament, penses que allò és
no
per sempre.
No s'acabarà mai.
Et penses que allò és per sempre. Però les persones del teu entorn són les que et fan creure una mica que és veritat.
És que també és el moment on la gent veu més que mai quan tu estàs més fluixeta, no? Com tot el teu potencial, no? Llavors, quan tu no saps veure més enllà, la gent sí que sap veure com tot el camí que encara pots dibuixar.
Però alhora, jo que també sóc una persona, a banda de ser mare, literal, sóc molt mare, m'ho diu també l'audiència.
Molt protectora,
que
molt cuidadora.
La gent, ser tu la que necessita ser cuidada, també et posa en una situació una mica... Perquè jo estic acostumada a consolar els altres, estic acostumada a escoltar els altres. I haver de parlar tu... I haver de necessitar tu aquesta abraçada o aquest confort, sí, m'ha costat una mica.
Però al final l'has acabat disfrutant, entén-me disfrutant, eh?
Sí.
T'has sabut estar còmode, t'has sabut relaxar el tot i dir, ja està, que em cuidi.
M'he relaxat i m'he deixat, com en aquest sofà.
Com en aquest sofà.
I que em sostinguin, sí.
Mira, parlem de la Nina, perquè si hi ha una constant a la teva vida,
sí,
és la Nina.
Sí, absoluta.
És la Nina. Quin paper ha tingut aquest any ella per tu?
Ella també ha estat en un moment de molt canvi, eh? O sigui, els dos anys són potents. Jo recordo que quan els va fer, vaig dir, vale, ara arriben els terrible two, que diuen, eh? Que
és el moment diuen de... així, terrible two.
I els tres es veu que és terrorist, de i terrorist. O sigui,
venen moltes ganes de tenir fills, venen moltes ganes.
Venen moltes ganes. Jo estava preparada pel pitjor, per al moment de rebequeria, el moment de, mama, no, de llançar-se al terra, de començar a plorar, no?, i muntar escenes al mig del carrer. I anaven passant els mesos i dic... Mira, encara haurem tingut sort, perquè aquesta nena és una loteria en molts sentits. Dic, encara haurem tingut sort i no passarem per aquesta fase. Bueno, doncs la fase l'està passant ara. També coincidirà amb el moment en què la seva mare també doncs, està passant pel que passa. I jo crec que ha estat un any de canvis per ella, també. D'anar entenent el món en què viu, d'anar entenent el no, que no és fàcil, i no és fàcil ara amb 33, d'anar construint la persona que ella és i d'anar connectant també amb la seva mare.
Quin caràcter creus que té?
Jo crec que ella és manaire. De fet, si d'aquí 15 anys feu la turra encara i torneu a fer la taula de filla única, jo et passo el seu telèfon,
Nina,
que encara no té.
Passa al sofà
Nina,
directament.
Nina, pots passar
al
veure
sofà
el sofà.
Directament.
Comencem millor per la taula, perquè jo crec que necessita també aprendre a veure que hi ha altres nens al món. Però és una nena que té molt caràcter, és molt sensible, com la mare, és molt gaudidora, em penso, també. Bastant artista. Ara estem en el moment també que ella fa d'Aitana, ella fa de Jana del Pot Petit, ella agafa el micro, ella fa el show i diu «Mama, mira'm». I és més aviat introvertida, em penso. Però quan t'agafa confiança, llavors es vine amb mi, fes-me cas.
Una mica com tu, eh?
Jo crec que ens assemblem.
Potser que estiguem descrivint una mica la Marta Montaner.
Sí, però això, és que això és l'etern debat, eh? Això és genètic, això és adquirit, perquè veu que jo sóc així. No et sé dir, però estic tan orgullosa d'ella, és una cosa increïble.
A tu justament t'ha arribat, com també tot aquest boom del que no sortia, aquest reconeixement i aquest èxit, amb els anys de maternitat. Contrastos, una altra vegada. Com ha sigut per tu que coincidissin aquests dos mons?
Jo crec que ha estat una salvació, en certa manera, perquè tu imagina't fer un teatre, fer un dels espectacles que fem el que no surti d'aquí, davant de 1.400 persones, no? Que podries créixer-te una mica, podries estar pels núvols i anar-te'n a casa dient «Bueno, sóc el millor,
a la vida ja ho tinc
no em paren d'aplaudir, tothom et riu les gràcies», sí. Però en comptes de fer això, te'n vas pitant a casa teva perquè tens una nena per banyar, per fer-li el sopar i per posar-la a dormir abans de les 10, perquè si no ets una mala mare.
Ventafocs, a les 12.
A les 12
s'acaba.
I no ho aconsegueixo, a les 10 la nina normalment encara dorm, perquè no ens ho podem fer d'altra manera.
Però ja toca de peus a terra, baixa d'aquí.
Bueno, és que és novament és un dragon cant, perquè és abaixar-te en pocs minuts per poder digerir les coses. Però jo crec que alhora això és el que em manté amb els peus a terra. És el que em fa estar connectada, és el que em fa no perdre el cap. O sigui, la nina, en el fons, per mi és una brúixola, també, ara mateix.
És la teva brúixola.
Sí, un petit far. Sí, és el meu
petit
far.
Petitet, però una llum molt forta.
Una llum preciosa, brillant i forta, sí.
I tu gaudé, vale, perquè tu dius, no, a mi no m'importa ser la tercera, no, a mi tal...
Uf, còmode.
Però gaudeixes de... el reconeixement, de l'èxit, del focus, de que et mirin, de que et parin, de que et diguin molt bé. No hi ha una... No té molt ego, la Marta? No té una miqueta d'ego?
A mi m'importa molt el que pensi la gent de mi per aquesta cosa de necessitar que et validin externament, però no vull sobresortir.
No en el sentit de l'adoració.
Exacte.
O de l'admiració.
Bueno, i de ser la primera, i que tothom m'aplaudeixi i em miri, sinó de saber que les coses les estic fent bé. M'importa molt més una mala crítica que no 1.000 persones aplaudint-me.
Ets molt exigent, eh?
Soc molt exigent, sí. Té molta feina la psicòloga amb mi. Però també, novament, ser mare m'ha permès, no del tot, perquè les crítiques em segueixen important, però relativitzar-ho tot una mica. I recordo que fa un any o així, no sé quina polèmica devia passar, però hi va haver una noia que em va fer un comentari, en teoria, per ferir-me, que era, però si aquesta és la menys famosa dels tres. I vaig pensar, gràcies a Déu. És que, i que segueixi així molts anys més. Jo estic molt còmoda amb el meu paper. De veritat t'ho dic. Pot semblar falsa modèstia, però a mi m'està molt bé el paper de la discreta. És molt còmoda. Totalment. No em canviaria mai per la Juliana. Imagina't. Si és que fas, no pot fer res.
Si ho fas des d'un lloc de comoditat i també segurament de garantir el control, no?, de la situació, perquè si ets exigent segurament ets molt controladora.
Sí.
I quan ets tan visible i quan hi ha tanta gent que pot opinar, aquí es perd el control del tot, eh?
Sí, controladora en el sentit que m'agrada tenir el control de les coses i també com a eina de protegir-me. Evidentment, si algú et diu, Marta, avui ho has fet molt bé, doncs aquestes coses et donen, no? Donen aquest petit...
Tu ets nena de bones notes, vull dir...
Sí, exacte. Però més en aquest sentit que no pas de dir, no, presentaràs el que dèiem abans, presentaràs un programa, no, sisplau, que ho faci el Francesc Garriga.
I quines coses has vist de la vida de la Juliana que no voldries, no? Que no canviaries per res, que deies, jo no voldria que em passés això.
Que la mínima que diu alguna cosa omple un titular. O té 10 comentaris o 20 de persones que li desitgen el pitjor. També és veritat que, per contra, té molt reconeixement, però jo crec que no està ben pagat, en aquest sentit. No em canviaria per ella. A mi, per mi és una top 3 persones que admiro. Top 3 referents, la Juliana.
Mira, avui a la tertúlia hem parlat de gelosia.
Quin tema, eh?
Tema àcid, que deies quin tu
tema
abans.
Quin tema.
Gelosia que moltes vegades associem al món de la parella, però que també em pot estar present en moltíssims àmbits de la vida. Pot estar present en l'àmbit laboral, pot estar present en les amistats, pot estar present entre germans, pot estar present en la família. Vull dir que la gelosia s'extén per tot arreu. De primeres, tu et consideres o diries que ets una persona gelosa?
Jo diria que no. Però sí que he estat una persona que ha anat comparant-se amb la resta. Jo crec que també va una mica lligat, no? Però els meus primers records amb aquest sentiment venen de petita.
I en més de gran, tens algun record d'algun moment, alguna situació en la que hagis sentit gelos?
En algun moment... Però és que et diria que tampoc, perquè en Roger i la Juliana tenen la seva relació. Mm. I no hi pots fer res. Ells tenen la química que tenen i des de fa molts anys a vegades he pensat, potser s'obro? Però no era tant des d'una gelosia. Mm-hmm. Era des d'una inseguretat, que sí que va lligat normalment, però des d'una inseguretat de dir, ai, potser hauria de marxar i deixar que ells facin el seu camí també.
És que moltes vegades confonem la gelosia amb l'enveja. Ara que deies que durant al llarg de la teva vida t'has comparat, perquè en realitat l'enveja no és voler algo que tu no tens.
Sí.
La gelosia és tenir por que et treguin algo que és teu i que sí que tens, no? Vull dir, és com diferent, tot i que...
Mira, tinc més exemples.
L'emoció... No? Doncs digues, tu mateixa.
En algun moment en què la meva filla ha preferit estar amb els avis que amb mi, aquí he dit... Però això, sí. Això no estem entenent com funciona el joc. Soc la mare. I llavors han estat converses de vegades incòmodes amb els avis de dir, deixeu-me ara el meu moment amb la meva filla, ja sé que els avis sou els avis. Clar, tenen un paper que és molt diferent, perquè és, no? Cada dia és diumenge, cada dia és dia de Reis. I llavors, en aquests moments que la nina ha preferit fer una abraçada a l'àvia que a la mare, aquí, sí, aquí et diré que és l'exemple de gelosia, potser més recent.
Diries que ets més envejosa o més gelosa? Que no vol dir fer putades per ser-ho, eh? Vull dir, simplement sentir-ho, tenir el sentiment.
He sentit enveja potser en els primers anys d'estar exposada en aquest món. Bueno, d'intentar entrar-hi també. En el sector de la comunicació és un món de molta enveja. Perquè li han donat aquest projecte a ella i a mi no. O perquè estem en el mateix càsting per formar part d'aquest programa i jo no he estat la finalista. Recordo els primers anys, quan encara no tenia un camí una mica dibuixat, de patir-ho i de dir, per què aquesta companya meva de la uni o aquesta companya meva d'aquell taller, sí, i jo no. No sé, crec que és una companya bastant habitual, l'enveja en aquest sector.
En les relacions amoroses, has viscut gelosia?
Jo no he estat gens gelosa. I és que... Jo no he estat gelosa. I tampoc ho han estat expressament amb mi, eh? I ja està.
Tu no has estat gelosa?
Jo no he estat gelosa.
Com, tu en les relacions amoroses com ets? O sigui, com quina és la teva... Foc...
Mare meva, Alba, aquesta pregunta ara.
He dit en les relacions amoroses en general.
En general, però no només en parelles, o sigui, també en...
No, en parelles. Però bueno, en general.
No t'ho sé dir. No et sé dir com sóc.
Doncs això és una resposta, Marta.
No et sé dir com sóc. Justament per aquesta part, tant de voler portar sempre el control de les coses, ara mateix deixar que tot vagi una mica pel camí que ha d'anar.
I si haguessis de dir una cosa de la qual creus... Ara, modèstia a part, m'has de dir de què creus que la gent podríem estar gelosos de la Marta Montaner. Què tens tu?
Quin horror, Alba!
No,
és horrorós, això!
És algo maco.
És algo maco, però és que jo no
estic preparada. T'has de tirar una floreta. T'has de tirar una floreta, Marta. Mira, jo crec que això ho faig molt bé. Jo crec que això... soc molt bona amb això. Una cosa teva.
Jo crec que sóc una mare xulíssima.
I de tu, traient la nina, no existeix la maternitat. Només la Marta Montaner.
Què pot tenir més? No sé. Mira, doncs sí. La gent pot tenir una pansa gegant, un fomo terrible de la feina que faig. I de com la faig. I de dir, en sèrio, estàs cobrant per parlar de la vida dels altres i riure amb els teus amics? Doncs entenc l'enveja. L'entenc perfectament i tant de bo pogués tothom tenir una feina com la meva. Que et salvin els mals moments.
Del que no surti, com que també sou un equip supercohesionat, sou com una família, us estimeu molt. També és una de les moltes coses que la gent podria sentir gelos o enveja de vosaltres, no? De la química que es veu entre vosaltres, del bon equip, tot i que també heu deixat veure les trifulques i que com tota relació...
Ara
tota relació important... també té la part fosca i també té
no
la part
tot és sucre,
intensa,
ni no tot és Disney,
i
clar.
I tornem als contrastos. Hi ha hagut enveges i gelosies internes, també? Cosa que és normal en aquest sector.
Jo et diria que no.
Zero.
No.
És veritat que teniu tres perfils molt diferents.
Exacte, és que no ens fem la competència en aquest sentit. Sí que hi ha hagut moments de crisi quan hi ha hagut falta de comunicació. Quan algú ha fet algun pas endavant i no ho ha comunicat a la resta, sí que això ha generat certes recances o... una desconfiança de dir, però per què no m'ho expliques si som amics de l'ànima? també perquè aquí hi ha una relació que ben bé no parla d'igual a igual, perquè un dels tres és un jefe. Un dels tres és el propietari de la productora que fa el que no surti i té un rol de director de programa i també de negociar, no?, les renovacions de contracte, els nous projectes que surten. I llavors, ell, per molt que ens sembli un mes, en Roger estic parlant, no acaba de ser un mes. Una mica ella contracor, també, perquè no li agrada aquest rol. Però el té,
clar,
sí.
Clar, clar. Encara que tu i la Juliana sigueu amigues de l'ànima, germanes de sang, el fet de tenir una persona que ocupa tant espai al costat, no?, t'ha fet sentir petita?
Gens. Al contrari. M'ha fet gran.
T'ha fet gran, que maco.
A mi la Juliana m'ha fet gran, però és que la meva vida ha canviat des que l'he conegut. Ara em posaria a plorar parlant d'ella, eh? Però l'admiro tant i aprenc tant amb ella que és impossible sentir-me petita al seu costat. I em sap molt greu per la gent que s'hi pugui haver sentit. És una persona de qui aprenc cada dia, t'ho prometo, eh? I amb qui ric tant. I aquí li veig aquesta espurna de vida als ulls, de persona que sent, de persona que viu les coses, de persona apassionada, que penso això només pot generar admiració. És que no t'ho sabia dir d'una altra manera.
Admiració. Sí. Tots els teus companys et diuen moltes vegades que seràs la futura Melero, que no sé què, tot això. Tu, noi, quina cara, Marta, que em poses. No ho vols, tampoc, eh?
No. És que... Però no passa res, és que cadascú té el seu rol.
Sí, 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 cadascú té el seu rol.
Cadascú té el seu rol, i és veritat,
no
aquest discurs...
No creus ni tan sols que et pugui arribar l'oferta? L'altre és que t'ho diguis que no, eh? Però no t'hi veus en aquest camí? No, no creus que se't pugui estar tenint en compte per allà dalt, per despatxos?
No ho sé, no m'importa gens. No m'importa gens, i sé que també és un tipus de discurs el meu que pot entrar en contradicció en un moment en què la dona està aconseguint, no?, mica en mica, anar capitanejant projectes i anar presentant coses, i encara falten
perquè...
moltes més dones referents.
I això també ho deia perquè abans quan parlàvem del Roger també, que dèiem, bueno, és el cap, tal, i és l'home, també.
Sí, sí.
Dels tres.
Per això entenc que el meu discurs pot entrar en contradicció amb això, però jo estic molt còmode sent la segona i la tercera. Novament, és la por... O és la voluntat el que parla per mi? Potser una barreja de les dues coses, però jo estic contenta com estic i, evidentment, és una gran floreta que em puguin dir que sóc la nova Melero. No hi ha persona que admiri més en el món de la comunicació que una persona tot terreny com ella, amb aquesta capacitat de connectar amb els espectadors des de casa, que també ha estat... Vull dir que és mare d'uns quants fills i que ha pogut compaginar-ho tot. És un gran referent per mi. Però... que ho segueixi fent molts més anys, que la puguem gaudir molts més anys. I jo aniré fent el meu camí i potser d'aquí uns anys no em dedico a això. És que vés a saber.
I si, ah, sí, eh? Tu t'ho planteges, que potser no estic.
No ho sé. Jo no sé què passarà amb mi d'aquí 2 anys. I em genera incertesa, però...
Però com que estem fluint aquest any, Marta...
Estem fluint, intento no atabalar-me, però si m'atabalo no és per la meva carrera, m'atabalo per... I llavors com portaré un sou a casa meva? I la Nina d'on menjarà?
M'has de dir algú del món de la comunicació que et dongui gelosia, in a good way, la seva carrera o el que està fent.
Tu?
Jo?
A mi m'agrada molt el camí que estàs seguint. Marta. Però és que és gelosia, in a good way, no. Me n'alegro per tu, tia. O sigui, penso que t'està anant molt bé. I que t'estàs convertint en un referent de comunicadores d'una generació que no ha tingut l'espai dins de la Corpo, per exemple, dins de 3CAT, que hem hagut de venir com externes, una mica com a intruses, a ocupar aquests espais. I no n'hi ha gaires. De la nostra generació, penseu bé, no en tenim gaires.
Doncs moltes gràcies per aquestes paraules tan maques, Marta. Ha sigut un plaer tenir-te aquí.
Mare meva, les he dit grosses o no? Ets de tenir ressaca de guilla, ja?
No, no. Vale. Es nota que estàs en un moment de canvi cap a fluir i cap a seguir saltant roques. T'anava a dir, què faràs aquest estiu? Saltar. Ho passaràs molt bé aquest estiu.
Doncs vinga, saltar. Crec que treballar...
Seguirem saltant.
Treballar i saltar. Sí.
Seguirem saltant.
Vinga, som-hi.
Moltes gràcies,
amb casc,
Marta.
Eh? A tu, guapa.
No, sense casc.
Vinga, directe a l'aigua.
A tu també, estimada. Adéu. Pots dir adéu a les estimades.
A quina càmera? Allà?
Aquella d'allà.
Bon estiu, estimades.
Estimades, caminen el que no surti.
Sou perfectes. Bon estiu.